Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les Bold Dams que estan arribant i s'estan estovant una mica.
Que anem cap a Rec 105, ja.
Bueno, això era. Hosti,
podríeu tenir programa Rec 105 musical?
Home, sí. M'ho paguen, també.
No, de veritat. O sigui,
i tant.
Un programa musical de les vostres merdes?
Filies, les nostres parafílies musicals.
Sí. Hosti, igual sí que...
Sí, estem oberts a ofertes. Eh?
Vale.
Bueno, money, diners, és obvi. Però quin cognom és aquest?
Com et pots dir John Money?
No es deu dir John Money,
sí,
no?
Sí,
Money no és un nom artístic. De...
No és John Snow.
És Juanito Dinero, Joanet Diners... O sea, és que no sembla real, però ho és.
Sí.
Bueno, pues Juanito va néixer a Morrinsville, a la regió de Waikato, a Nova Zelanda.
Waikato! Waikato!
Això és japonès.
Bueno,
és Nova Zelanda.
Era l'assistent del
Peter Sellers.
A
Pantera Rosa.
Kato! Waikato!
Hosti, que bo que era.
Això que...
Ara tinc ganes de veure. És la primera vegada que he vist... a nivell infantil, una tècnica bastant tonta, que és aquella d'anar a poc a poc. Tu recordes aquell moment que quan feia el salt el Kato anava tot en càmera lenta?
Ja, i quan ella entrava a casa i el Kato
s'esperava a l'armari
que es començaven a...
Brillantíssim.
Jo recordo haver-la vist de nen, aquesta pel·lícula, i plorar de riure gairebé en pixos.
Qui no l'hagi vist, parlant de majordoms, era el majordom en realitat, no? El
Kato,
bueno,
sí,
un assistent.
Sí, com el que tens tu.
Exacte. En l'inspector Clouseau, que era el protagonista de la Pantera Rosa, tenia aquest assistent que era un, no sé si era japonès, coreà, xinès...
Asiàtic.
Que l'entrenava una mica, no? I que li tenia demanat que quan entrés a casa l'ataqués.
I es defensava.
Igual que tu demanes les pantufles.
Tot el pis s'anava cada dia a fer punyetes.
Però igual que tu demanes les pantufles i que estigui el sopar preparat...
Sí, sí.
Gato, ara no, gato! I l'altre...
Bueno, era brutal.
Bueno, això... Perdó.
Waikato! No, és japonès. És Nova Zelanda.
És a Nova Zelanda, bueno. Que, per cert, és a l'hemisferi austral.
No compliquis més la gent.
A baix.
El de baix.
El seu pare, el senyor Money Senior,
sí.
No era banquer. Ni tal, era milionari.
Hosti, és fotut, això.
Era un ultraconservador evangelista.
Ultraconversador, m'agrada molt.
Ultraconversador.
Com una persona ultraconversadora.
No, és aquests tios tan passats.
Sí, ets un ultraconversador.
Però era ultraconversador i també ultraconservador. Sí. Bueno, i això li va donar certs problemes amb el fill, que des de petit dudava de la seva orientació sexual.
I això, de la seva orientació sexual, això tindrà que, conseqüències.
Que el terme encara no s'havia inventat, però ella tenia aquest. Juanito... La veritat, tot s'ha de dir, era molt bon estudiant i es va llicenciar a la Universitat Victòria de Wellington. Va estudiar psicologia i educació. A l'edat de 26 anys va marxar als Estats Units perquè volia sortir de la família i estudia a la Universitat de Pittsburgh i és doctora a Harvard. No Harvard Arabaca, eh?
No, Harvard de veritat.
I aquest mateix any es fa professor de pediatria i psicologia mèdica a la universitat, que és molt prestigiosa, Johns Hopkins.
John Money, hombre, de John Hopkins.
Johns Hopkins és molt important.
Home, molt. Gran base.
Que sí. Que sí, home,
va jugar als Indiana Pacers, John Hopkins. Tenia una gran ràtio de triples.
Allà va ser professor tota la seva vida, de l'any 52 al 2006.
Sí, home, pues,
més de 50 anys.
Un gran...
A veure, era un estudiós, el xaval, era un crac, un cocazo impressionant. Però aquí comença una carrera fulgurant com un dels màxims estudiosos en el... Ell s'especialitza en hermafroditisme, intersexualitat i gènere. Money va crear el John Hopkins Gender Identity Clinic i el 1966 ja van començar a fer cirurgies de reassignació sexuals a persones intersexuals.
Això als anys 60, eh?
Als 66, concretament. Hosti. Sí. El 1966 va ser pioner en l'ús de la 17-acetat, que a veure, aquí torno a tenir una parauleta, d'acetat de medrosisprogesterona. Tots sabem que també es diu depo-provera, que és com li direm a partir d'ara, i així m'estalviaré de dir medrosisprogesterona. Era una medicina hormonal que serveix d'anticonceptiu, però que ell va fer servir per donar-li als abusadors sexuals. És a dir, el que es coneix com castració química.
Sí, senyor.
Que es va estendre per tot el món, i això de la castració química li va valer numerosos premis. Fins aquí tot bé.
Sí, però no es pot encertar sempre. A veure, hi ha una síndrome anomenada síndrome del XYY. Sí. O
sí.
Sí.
No, home, no,
sí.
Que...
O... Què tiene sí?
Són els cromosomes, no?
Sí,
sí.
O
XYY. XYY.
Sí. O síndrome de Jacob. Són homes que tenen un cromosoma I de més. És molt comú i, de fet, una de cada mil persones en el té i la majoria de les persones que ho tenen ni tan sols ho saben. Poden ser una mica més alts que els seus germans o tenir algun problema d'aprenentatge del llenguatge, però fa una vida normal. Però Juanito...
Quan ho tinguis tu, eh? Si tinc per llenguatge, són de conversadors, però... Igual tenim... Sí, però igual estem descobrint alguna cosa.
Però l'estatura...
No.
Juanito, que aquí es va passar una mica de la ratlla, va intentar tractar nens i homes amb aquesta síndrome amb problemes de comportament segurament no vinculats amb la síndrome, amb altes dosis de Depo-Provera. L'estudi...
Ah, els hi va donar...
L'estudi va sortir molt malament i alguns pacients es van suïcidar.
Hosti, no fotis.
El cas és que avui s'estudia com un dels exemples de mala praxi mèdica i de manca d'ètica científica.
Sí, ja veurem que l'ètica científica no era el que el portava. Aquesta no va ser la primera cagada de món, i molt abans de ser el referent pels estudis de gènere i els moviments trans i encertar en l'afirmació central que mentre el sexe biològic pot ser innat, la identitat de gènere es construeix socialment, va ficar molt la pota. En aquest cas, amb l'estupenda escriptora Janet Frame. El seu llibre més famós, Un àngel en mi mesa, es va endur al cinema per Jane Campion, la directora del piano o El poder del perro. Bé, Janet, l'escriptora d'aquest llibre, es va enamorar de Moni, que era el seu professor, en un curs d'aquests de un màster per ser professora. I en un assaig, ella va escriure que sovint li venien idees suïcides. Moni va llegir-lo com el seu tutor, com el seu mestre, com a director de màster, va llegir i va veure que ella explicava que tenia tendències suïcides i la va convèncer, cosa que va ser molt fàcil, perquè ella l'admirava moltíssim, que entrés en un manicomi. On incorrectament la van diagnosticar d'esquizofrènia i li van donar electroxocs. 7 anys donant-li electroxocs. I va estar a punt, es va salvar per un pèl de que li fessin una lobotomia.
Sí, no, la cosa ha estat... la tendència de Malcolm...
La querència a fer pintades pel carrer...
Rack 105 acaba de retirar les ofertes.
Bueno, ara anem a los 40 urban.
Però si parlem de cagades, arribem al que va acabar directament en la seva reputació i per la qual gairebé ningú l'esmenta com un referent.
Sí, aquesta cosa és molt grossa.
L'any 65, els bessons idèntics Brian i Bruce Reimer, d'una família treballadora i religiosa de Winnipeg, Manitoba, a Canadà, aquests nens als 7 mesos tenien problemes per orinar. I els metges van aconsellar fer una circumcisió. Però en lloc d'un bisturí, es va fer servir una tècnica que en aquell moment era molt novedosa, que és una ploma cauteritzadora elèctrica. I en el cas de Bruce, l'equip va fallar. I un pic de corrent li va cremar el penis del tot.
Oh.
I els cirurgians no van poder reconstruir-lo.
A veure, o sigui, es va quedar sense penis.
Sí.
Sí. Li van fer el penis a la brasa. Sí.
Va.
Es van passar molt. Sí. Pobre xaval, no. No, però és que el que li ve després és molt pitjor. Els pares estaven desolats, òbviament, perquè el fill no podria mantenir mai relacions sexuals normals, ni consumar el matrimoni, que era molt important per a aquesta gent tan religiosa, i per la gent també que no és religiosa, però no amb el matrimoni, enteneu. Però a la televisió van veure que entrevistaven a John Money, que havia creat la primera clínica nord-americana que feia operacions de reassignació de sexe. Money descrivia la seva teoria basada en el seu treball amb pacients intersexuals o hermafrodites que havien nascut amb característiques sexuals tan masculines com femenines, explicava el seu treball. I ell deia que tots els nadons, quan neixen, són de gènere neutre.
Sí, els pares es van posar en contacte amb Moni, suposo que van trucar aquella Moni, i van dir, bueno, més o menys, que fins aleshores només havia pogut fer els seus experiments amb nens intersexuals. No era possible fins aleshores demostrar les seves teories. Home, òbviament, cap pare ho faria al seu fill perquè Moni experimentés, no? Li canvies el sexe, aviam i li el fem neutre. Però a més, Bruce tenia, com hem dit abans, un germà bessó, per això la cançó Twins, a la mateixa casa. Era l'experiment perfecte per Moni. En aquella època, tot s'ha de dir, era més fàcil construir quirúrgicament una vagina que un penis. I Moni va poder convèncer el Reimer que Bruce havia de ser operat i criat com una dona.
Era un nadó, eh? Hem sí, dit 7 sí, sí, mesos.
Ara ja tenia 22 mesos.
Bueno, vaja.
No, ara tenia
els 22 mesos. Gairebé 2 anys,
sí, sí. Déu-n'hi-do. Però perquè l'experiment funcionés, cap dels dos bessons havia de saber la veritat. Pinta bé la cosa, eh?
Que havia de saber la veritat.
No podia, se'ls va amagar.
Se'ls va amagar que havia passat això.
Eren dos nadons.
Clar.
Aleshores,
havien de créixer un com una nena i l'altre com un nen.
Sí. Així es va fer, i a Bruce li van extirpar els testicles als 22 mesos i se li va crear una vulva rudimentària. Es va establir que es diria a partir d'aleshores Brenda i que als 12 anys començaria a hormonar-se. Els pares indicaven els progressos a Moni regularment i feia una visita anual amb els dos nens, encara que Moni feia servir el cas Joan, com un cas d'èxit, i de fet va començar a ser acceptable la cirurgia sexual en nens. El que va passar va ser absolutament al contrari. Brenda tenia una disfòria de gènere, per anomenar-lo amb el mateix terme. No se sentia noia, encara que li haguessin construït un cos de noia. Li feien bullying a l'escola, les nenes, i no, a la classe de les nenes, no volien jugar amb ella perquè li deien cavernícola, i alguna cosa es va començar a veure que anava malament. Perquè, recordem, no li havien dit que ella havia nascut un nen.
Clar, era molt rebel, era molt masculina, i jo no podia convèncer-la que fes res femení. Això el va dir la seva mare anys més tard. La veritat és que Brenda es va arribar a escapar per la teulada de la clínica per no aturar a veure Moni, i va amenaçar amb suïcidar-se si la tornaven a portar a la consulta. I als 14, quan Brenda ja feia 2 anys que estava hormonada i tenia pit, però no se sentia dona, els seus pares finalment li van explicar la veritat. I Brenda va decidir que es diria David, no Bruce, i que es medicaria amb hormones masculines i es trauria el pit.
La família va explicar que David havia aparegut i que Dave era un germà perdut des de feia molt de temps. Una cosa que es van inventar a la família per intentar justificar l'injustificable. I que Brenda, en realitat, era una cosina que havia mort en un accident de cotxe. No sé si a Winnipeg aquestes coses, perquè, clar, tu surts a comprar... Home, i la Brenda? S'ha mort en un accident de cotxe.
I no era filla.
I el nen aquest, David, diu, no, és un nen que teníem perdut, sí, que era acabat de... No sé si això... Cola. David es va casar amb una mare de 3 fills, però la història no acaba aquí.
Aquesta cançó, encara que la cançó de Molotov parla de cerdo, de porc per menjar, nosaltres la fem servir en una altra excepció. Perquè la història, com deia el Santi, no s'acaba aquí. Perquè no és només que Moni forcés el canvi de sexe per demostrar la seva teoria i li sortís malament i mentís a tothom.
Bueno, que li va destrossar la vida...
Sí, tornem a fer-ho, que ell ho va fer per demostrar les seves teories utilitzant persones, una persona... Que
o sigui, la seva teoria era que a tots els nadons són neutres i per tant li pots assignar el gènere que et surti.
I va aprofitar la desesperació d'uns pares que havia tingut un accident en l'operació d'un nadó per... destrossar-li la vida a tota una família.
Sí, sí. Pues, mira, des de que els bessons tenien 6 anys, Moni els mostrava pornografia als germans i els obligava, a assajar els actes sexuals.
Però què dius?
Moni ordenava a David que es posés de 4 grapes i a Brian l'obligava a acostar-se per darrere d'ell i col·locar l'entrecuix contra les seves natxes.
Això amb nens, eh?
Hòstia.
Moni també obligava a Reimer, en una altra posició sexual, a tenir les cames obertes amb Brian a sobre. En almenys una ocasió, Moni va fer fotografies dels dos nens realitzant aquests actes, diguem...
Sí, a sobre els de fotografia.
Sexuals. Moni també obligava els dos nens a despullar-se per inspeccionar-se els genitals mútuament.
És horrorós, eh?
Quan es resistien, perquè els nens a vegades deien... No, perquè Moni es posava molt violent.
S'ha de dir que tot aquest personatge ens ha arribat gràcies a suggerències de l'audiència.
Sí, sí, sí. Tot això és per Dani P40, sí, que va fa un any ens va dir...
Nosaltres
que...
no teníem ni idea i ens va
suggerir, de qui era aquest senyor,
i ens va suggerir que investiguessin sobre aquest senyor i realment...
Fixa't com hem començat dient que és un senyor que comença a inventar determinades teories que avui s'apliquen...
Li hem d'agrair a l'audiència. Quan se li va preguntar a Moni, per això, el joc d'assaig sexual infantil i aquests amb moviments d'empenta i còpula, ell deia que era important parlar d'una identitat de gènere adulta sana. No sabem com de sana seria la trama, però sí sabem que David va acabar suïcidant-se d'un tret al cap.
Oh, quin horror.
Sí, però és que aquest home, que per cert distingia entre pedofilia i pedofilia sàdica...
El Moni?
Sí.
És diferent la pedofilia que la pedofilia sàdica.
Sí, la pedofilia no, tampoc era tan important. Va dir que, obro cita, si jo veiés el cas d'un nen de 10 o 12 anys que se sent intensament atret per un home de 20 o 30 anys... si la relació és totalment mútua...
Ves a cagar, home.
I l'enllaç és genuïnament mútu, aleshores... Jo no l'anomenaria patològic de cap manera.
Déu meu.
Al final, el gurú del general li va fer un flac favor, com diu la investigadora Mary Ann Case, que va escriure que Money va fer afirmacions fraudulentament enganyoses sobre la maleabilitat del gènere amb pacients que s'havien sotmès, i això és el més important, involuntàriament a cirurgia de reassignació de sexe, repeteixo, sotmès involuntàriament a cirurgia de reassignació de sexe. I això va donar ales i va acabar fent el contrari, el moviment antigènere. Com a punt graciós, si es pot dir alguna cosa, en el seu afany de passar a la posteritat i de tractar de posar noms nous a tot...
Ah, sí, que era un tio que bàsicament li agradava molt posar molt, sí, etiquetes, no?
Sí, i ell va dir, jo no faig sexologia, perquè la sexologia era un terme molt ample, i ell va proposar el terme fecology, que vol dir fuiologia.
Cardiologia, no sé.
I ell feia una altra cosa diferent.
Sí, jo no faig sexologia, jo faig fecology. Doncs això, fuck you, money.
Hosti, que
fuck you, money, que també sembla com... sembla una altra cosa, no?
Fucking,
que,
fucking
sí,
monument.
Calés.
Sí, sí. Bueno, això és la cançó de la Rosalía, el fucking monument.
Fucking monument? Mira, a veure saber que no sigui.
Mira, que igual està dedicat...
Avui hem descobert dues coses. De... Això... Que tu tens majordom?
No, no.
I que...
Gato!
I que el Malcolm... I que el Malcolm possiblement té un problema de XII, sí, perquè sí, això de la parla... Sí.
Que grandiós que és, de veritat, eh? Jo, de veritat, ara tinc ganes de tornar a veure les pel·lícules per només veure la càmera lenta, que allò...
No, i aquelles coses... Que, les destrosses aquelles que fa, és que és meravellós. I el...
Ara.
I el comissari s'acaba amb un psiquiàtric perquè és el seu cap i intenta matar totes les dones.
Ai, ai, ai.
Vaya!
Ara, ara. Això és càmera lenta. Ha trencat la finestra que ha hagut per fora, ja. Ai, senyor. Sempre Cato sempre perdia, finalment, no?
Jo crec que passava alguna cosa i aleshores havia de marxar. Sí, normal... s'apartava i Cato caia per la finestra, sí, sí, normalment.
Sempre caia per la finestra del
sempre tabaix. Sempre ho intentar després.
Avui, després d'això, aquest senyor que m'ha fet un fàstic tremendo, sí, el senyor John Money, hem quedat, aquest sí, metge de la Fecology.
De la Fecology.
Necessito cervesa, o sigui,
hombre,
una boll d'am.
Veus com ha vingut el nostre club?
Veus com fes amarany.
Per oblidar.
Escolta, no, jo crec que necessites rebatejar la tertúlia, que sigui ultraconversadors.
Oh, escolta, és que igual ho diré això, eh?
Tens la tertúlia de patates i després l'altra tertúlia...
Ultraconversadora.
Hi ha alguns que és ultraconversador, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. No direm noms, que els tenim aquí al costat i no, ens enfaden. No,
que ens estan mirant.
Jo no parlo catalano.
Malcolm Otero, que vagi bé.
Ultraconversador.
Adéu, adéu. Viendrà me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
El cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Et convidem a redescobrir l'origen d'allò que mengem i omplir el rebost amb producte local. Assaboreix la cuina de proximitat als restaurants i fes nit als establiments rurals. Planifica i reserva la teva visita gratuïta a benvingutsapagès.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida una operadora? Segur que si truco em deixeu parlant amb robots.
A Som Connexió, només parlaràs amb persones. Truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins al 15 d'octubre, 15% de regal amb marques de nadó. Emporicultura, cotxets, tèxtil llar, parafarmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. 15% de regal només fins al 15 d'octubre. Consulta'n les condicions a la botiga o a la web.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Preparats? Llestos? Ja! RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC1 a Salou.
El guanyador de la cursa de RAC1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a RAC1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Frit Ràbic,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
El lluç de palangre és una de les varietats de peix blanc més acceptades, sobretot pel seu sabor, i perquè admet una gran varietat de preparacions a la cuina. Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum parlarem sobre les seves propietats i de com preparar-lo. En primer lloc, Núria, per què es diu lluç de palangre?
S'anomena de palangre pel tipus de pesca amb la qual es capturen els peixos. S'utilitza la palangrera, que és una llinya amb molts esquers on els lluços piquen i s'enganxen. Aquest art de pesca que es practica a prop del litoral és més selectiu que altres, perquè se centra en un tipus d'espècie objectiu, reduint les captures accidentals d'altres espècies.
D'acord. I per què és interessant a la nostra dieta?
La carn de lluç, a més de tenir un sabor delicat, és molt digestiva, de manera que agrada a totes les edats. Concentra les espines en la part central i vora les ganyes, així que també és adequada quan s'han de preparar triturats per a bebès o per a persones amb dificultats a l'hora d'empassar. Per la seva aportació nutricional, en una alimentació saludable es recomana consumir peix almenys de 2 a 3 cops per setmana, i el lluç de palangre, com altres productes del mar, ens aporta quantitats interessants de potassi, fòsfor i proteïnes d'alt valor biològic que ajuden a créixer amb salut, i en aquest cas en ser peix blanc amb pocs greixos.
Com podem preparar-lo?
És un peix que admet infinitat de preparacions, a la planxa, a la cassola, al forn, al vapor, no acabaríem mai. Una forma molt fàcil de preparar-la i que agrada molt als petits a casa és fer mini hamburgueses o bunyols. És tan fàcil com esmicolar bé la carn de lluç, afegir-hi un punt de sal i les herbes i verdures tallades ben petites que més ens agradin, julivert, cibulet, tall, ceba, pebrot, i afegim un ou batut i barregem bé perquè quedi una pasta compacta. Si cal, perquè quedi més consistent, i podem afegir una mica de farina o patata bullida. Després fem boletes i les cuinem en una paella amb una mica d'oli. Ho acompanyem amb una mica d'amanida verda ben variada i ja tenim un segon plat ràpid i fàcil de fer. I si voleu més receptes de lluç tan bones com aquestes, a planificador.consum.es per a recetes en teniu un bon grapat.
Moltes gràcies per recordar-nos que bo que és menjar peix, i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
A RAC 1. Dia lliure.
Té molta mala llet, però que no busca el somriure. No,
té molta mala llet, sí. Efectivament, vulgui, té un humor carregat de verí.
Que és transversalment dolent.
Ja, però...
Acaba sent una conversa tensa i que acaba de manera... Bueno, acaba malament.
Després hi ha...
Spoiler!
Xavi Bundó.
No m'entesis.
Quina atenció, eh?
Escolta'm.
Hola, hola, hola.
Ei, bon dia.
Bon dia.
No pareu de menjar? Sou una cosa? Ha vingut aquí l'escrivà i vinc a robar-li tot el menjar que ens ha portat? O sigui, sou una cosa...
Escolta, estàvem comentant amb el Broc que tens molta pul i molta.
Sí, massa.
I què?
No, que...
Molesta, fins i tot. I tants diners, on van a parar?
Tota...
Una pregunta que jo crec que no hauries
ens estàvem... bueno. No, ens estàvem preguntant que si hi havia alguna manera de repercutir doncs, aquesta pujada de publicitat una mica ja no en el sou del Broc, sinó el meu.
No, ja ho tens aquí. Una miqueta, una lioneseta d'aquestes?
No, a veure, no.
I avall,
no, 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 no.
Avall.
No, no, no un proveïdor a tercers, gratis, no, que això ho fas molt tu. No, no. Això ho fas molt, que a vegades vens i dius, ja ho està molt aquesta setmana, ens dones una aigua.
Ho externalitza, ho externalitza.
Això de dedicar-li una part de la secció que després cobrareu a parlar de, del sou, jo no l'entenc.
No, perquè portem...
Estem perdent temps.
Jo porto 8 anys cobrant el mateix. Mal. I llavors, doncs, a vegades ho dic, home, dic, a veure si ho podíem, ja, ja em diu el Broc, no preguntis, saps com es posa.
Sí, sí. Sí, no, sempre intento parar-lo, però...
Però voleu fer la secció o no la voleu fer?
Sí que volem.
Ah, vale.
Però abans, tinc un regal per la Noé.
Ah? Ah, sí?
No, no, n'hi ha... No, això és un regal.
No hem sentit ni la sintonia ni res, eh? Hola a tots, eh?
Hola, què tal? Bon dia.
Hi hauràs de donar...
Oh!
Una rentada, però això és un peluix
sí.
que només han treure pels empleats de Disney.
De, que és Tim Burton, una mica.
És Zero, el gos de...
És aquell gos fantasma, no?
D'on era aquest gos? De quina pel·li era?
Que he tingut amb mi des que es va estrenar la pel·li.
Això és de Pesadilla?
L'hauràs de rentar, sí, Pesadilla antes de...
És de Pesadilla antes de Pesadilla, aquest gos.
Sí, sí, Zero.
És aquell gos que és com un gos fantasmal que va flotant.
No són com aquest. Aquest és el que van treure oficial.
Ostres, és preciosa.
Has de donar una rentadeta, però ja tens...
Home, perquè fa uns quants anys que el tens,
no? Un peluig oficial per Helena.
Hosti, brutal, eh?
Perquè després digueu, ai, tio, sempre desagradable, sempre demanant calés. Per cert, em deus 20 euros del peluig.
El tio, bueno, escolta, a veure...
Té el micròfon tancat, la pobra Noé, no es pot ni defensar ni res, a veure si li podem pujar.
Com que defensar? Si li acabo de regalar un peluig,
bueno,
de què s'ha de defensar?
No, perquè li estic que l'ha de pagar.
Però fixa't en una cosa, Xavi, li regala un objecte que li van regalar amb ell. És un regal que passa a ser regal. Això no és gaire bonic,
eh? Ha estat tants anys.
Ell deia... El pagament a través de proveïdors a tercers. Bueno, és el que fa ell.
Bundó, Bundó.
Li arriba alguna cosa, ho reparteix i el millor és el que deia.
Saps quina és la diferència? Que Bundó no és la meva empleada, la Noé. No és la meva empleada. No, et perdono. No et perdono. Tothom et perdona, tot el ratllo no et perdono. Ja t'ha perdonat bastanta gent avui.
Mira, serà molt, és molt fàcil analitzar el que acaba de passar, eh? Tu a la Noé li pots regalar el que et doni la gana fora d'antena.
En antena
estàs buscant una resposta.
Gran.
Estàs buscant una imatge pública.
No
ho estàs fent gratis.
No ho estàs fent gratis. No em senyalis, eh? No em senyalis amb el dit.
Ho estàs fent a canvi d'aconseguir una mena de regeneració pública.
Perdona
un
moment, perdona
un
moment. Quan ha arribat l'esmorzar podies haver callat. Podries haver-nos deixat menjar. Ui, com esteu menjant de l'escrivà! Com esteu menjant! Això què és?
Això és la imitació de Bundó.
Ah, ens estàs exposant!
Sí,
et molesta que mengem gratis. Que perquè
avui no farem
no pots, no, amb aquella cosa que tens menjat tant.
Ei, molt fan del Bundó depredador, tauró, agressiu, eh?
Sí, és que crieu massa el micro. S'està a casa... Ha rebentat el, la torre.
Sí. Ho ha rebentat. Ha rebentat la torre.
3
minuts. Quants anys tens? 85.
A veure, un moment. Treu-me la música. Si un senyor que a més de 50 anys que ja té Toni García Ramon
sí,
va a una ràdio a fer a repetir la frase com si tinguessis 10, que estiguessis encara al col·le, a l'última fila. Què faràs ara? Després que trauràs el boli Vic i t'inspiraràs una boleta?
No, tiraré,
bollada.
Et tiraré el mòbil.
Sí, sí, està clar.
Et tiraré el mòbil, res de boleta. El mòbil.
El mòbil, vale, vale.
Ah, comencem a secció, no?
El típic bully del,
perquè a partir,
del final de la classe.
A partir de les 12 ja és un altre preu.
Tu
vinc dient.
A l'autobús vas a l'última fila, també,
no? No vaig amb bus.
Vale, ja, ja. Comencem o no?
Atenció, atenció a Xavi Bundó, la criptonita de Toni García Ramon.
Va, fot-li.
Va! Digues bé el nom del Broc avui, eh?
Brocondongo, Brocondongo.
Brocondongo.
El mondongo de Brocondongo.
Silenci. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon!
Pot ser que cada cop... O sigui, avui què està passant amb els micros? Perquè m'està fent mal les orelles tot.
Ha sonat fort.
Ha estat tot molt fort avui.
Hi ha un... No.
Ens ho pot confirmar algun oient dient que efectivament està massa...
Bundó, hi ha un botó, vale?
Sí.
Que el pots baixar o pujar i el volum puja o baixa.
És una rodeta.
Calla. Puja o baixa.
És una rodeta ignorant.
Puja o baixa. Saps què vull dir?
Un minut, no
es diu volum.
Un minut per 11:45 del matí. Va, anem a... Tenim feina. Bueno, us anava a preguntar primer... Avui veurem què passa allà d'on hosti, perquè noi, tothom parla de la pel·lícula de l'Évole,
I ningú l'ha vist.
Gairebé ningú l'ha vist. Ara, ahir va haver-hi un passi, per premsa.
Sí, sí, ho som.
Avui el que passa és que hi ha el passi, diguem-ne, oficial. Veurem què és el que passa. Però, en tot cas, ja hem vist que genera unes tensions que jo m'agradarà veure, i és el que em preguntava aquest matí, si les tensions mediàtiques que genera es corresponen amb les tensions de carrer.
Molt ben dit.
No, és veritat. Sí, ahir va haver-hi un passi, que hi havia quatre persones, literalment quatre, de Vox a la porta, amb una bandera, i avui hi ha un passi general amb tot venut.
No, recorda La pelota base, que era una pel·li completament inofensiva? I fer de Tarres, te'n recordes?
Sí.
O una pel·lícula que banalitza el terrorisme. Jo crec que tota aquesta gent, el primer que hauria de fer és veure les coses abans d'opinar, i la segona, donar una ullada al que va passar al Regne Unit fa uns anys, quan van començar a sortir pel·lis i documentals de l'Ira patades, i quina va ser la reacció social. Ui, no, no es pot fer no sé què. Martin McDonagh, que era el senyor que era Martin McGuinness es deia, que era el senyor de l'Ira, el senyor del Sinn Féin,
sí, sí,
que havia sigut el comandant de l'Ira, donant-li la mà a la reina. Imagina't. Sí, aquest senyor era responsable de... En fi, sí que al final, quan es fa un procés com el que s'ha fet al País Basc, doncs clar que hi ha peatges, per suposat, i que no s'ha d'oblidar. Però aquesta mania de... Això no es pot parlar, això és terrible, això no sé què... Ah, ja prou, no?
Sí, és que el tema d'ETA realment és curiós, el que provoca encara en molts sectors. I de fet aquest documental és el documental sobre el que ha opinat més gent sense haver-lo vist. Perquè el 99% de les opinions que hem vist...
No, opinions 100%.
Opinions detallades. I ningú ha vist aquest documental.
Està blanqueando.
Com pots dir que està blanquejant una cosa si no has vist el documental? És una acusació molt
però
greu.
Però això de parlar de coses que no s'han vist és recurrent avui en dia.
Sí, però en aquest cas és greu.
Home, i
ja,
tant
sí,
és.
Clar.
Perquè estàs dient que és ofensiu.
Sí.
També haig de dir que els 500 firmants del manifest, aquests 500, ja, o sigui, hi ha 500 persones que tenen cedides les seves firmes, llavors hi poses qualsevol manifest, sempre són les mateixes. Gent que està ofesa contínuament, que està, quan ve el qualsevol, no, que pon, cerca un altre manifesto.
I això a Sant Sebastià és cíclic, perquè cada vegada que hi ha una pel·lícula, un documental sobre
ETA, és que és...
No, home, és que el Xavi Serra Lara recordava que el 2014, crec, o 2017, hi va haver el documental de la Saizabala.
Que era...
No sé si el documental una, era pel·li o...
No, era una pel·lícula.
Era una pel·lícula
de ficció.
I va dir, home, allò, una mica sí que blanquejava. I allà es va passar i no va haver-hi problema.
O sigui, totalment.
Amb tot això de què es pot
o
fer,
Pàtria,
què no es pot fer,
Xavi,
sempre acaba...
Sí, Pàtria, sí, sí, Pàtria va passar el mateix, cert, també.
Però és molt curiós que l'escriptor de Pàtria signi aquest manifest.
És veritat.
S'ha de ser una mica, com t'ho diria... Una mica tonto de fava.
Bueno, va.
No, de veritat.
11 i 31.
Tu que t'has vist...
Tu que t'has implicat vist, en això.
Implicat en aquest merder, que et van atacar sense haver vist la sèrie, que vas haver de fer el ridícul demanant que tiressin una pancarta que el dia abans havies dit que estava molt bé, ara vens aquí a fer lo mateix, tio? No has après res? És que és una mica trist.
Una 11 i 32. Veurem que en tot cas ha començat
no
el festival de...
És que no passarà. Sí. És que, Bundó, d'aquí...
Probablement no passarà.
D'aquí una setmana... Ningú se'n recordava de res, m'entens o no?
El tema serà un altre.
Ah,
ja va, l'altra notícia molt ràpid de comentar, que segur que li fa molta il·lusió al Toni, és sí, que té a veure amb aquesta música, a veure si podem sentir aquesta música.
Ho hem endevinat abans de res.
M'encantaria que el Toni participés al Juego del Calamar.
Jo també.
Oh!
també.
Avui, què?
Però que les noves... Que acabessin malament.
Clar.
No, aquella prova que els pelen, saps aquella que disparen? Pum, pam!
Totes.
Escolta, què us passa avui?
Res.
No, es veu que es fa un reality amb les proves,
sí,
sense matar-los, a la gent.
Llàstima. Doncs perdona, quina gràcia té?
No, cap.
Jo ho he pensat. A veure,
no té cap.
Jo ho he pensat, reproduir el mateix amb unes risses...
És el Gran Prix, però una mica més fort.
La gràcia què és?
No sé si és una mica més fort.
No, clar, que arrisquis la teva vida. Ah, saps què vull dir?
No, jo no dic que tingui gràcia arriscar la vida, dic que no té gràcia reproduir una cosa...
Sí que té gràcia posar-te un mono que sona una música...
No, sí.
Escolta, disparar, té molta gràcia. Si ho estàs veient...
Una nina gegant...
I ojo al premi, 4 milions i mig de dòlars.
Però és veritat, això?
Sí.
És una passa. Però, clar, per mi té sentit arriscar la vida per 4 milions i mig.
No.
Escolta, i tampoc volem que els matin, però... Una cama
home,
trencada, una amputació... Alguna cosa que ens doni una mica de dirilla, no?
O sigui, jo escàndol, però ho sé o no? O sigui, diu amputació, tu no dius res. Jo dic, no, que els mati una mica...
Escolta, estem parlant de Juego de Calamar.
Que t'estàs queixant al moderador de l'espai.
No, perquè tu sempre ets de parte, perdona un moment, Ets el tio típic...
No em facis fer...
No,
em facis fer el paper. Sí. Facis fer el paper. El paper. Anem amb les sèries, vinga, a banda d'això. Això té data d'estrena, hem quedat, Blai?
Sí, 22 de novembre.
22 de novembre. Les
ganes.
Ja la comentarem, ganes, la comentarem. Sí, sí, no?
Pot ser divertit, eh? Pot ser divertit.
Va, comencem amb... Hi ha, evidentment, com sempre, estrenes de pel·lícules a les pantalles, evidentment a sales, sí, evidentment també a les plataformes, però abans anem amb les sèries, perquè segurament és del més destacat d'aquests últims, sí, dies. Després de la pel·lícula John Wick 4, hi ha un spin-off. Què?
Més avorrit, això.
Ah, sí? Prime Video, The Continental. A suit doesn't make a man. Recordem John Wick, que era el senyor aquest que reparteix...
El Keanu Reeves.
Repartint hòsties.
Sí, unes quantes.
Com si no hi hagués demà. El que llavors passa... és agafen un personatge, entenc?
El personatge del director de l'hotel, que l'interpretava Liam Neeson.
Sí.
I aquí el que fan és anar enrere en el temps, hi ha un altre actor que interpreta el seu personatge i explica com arriba a ser director d'aquell.
És el Nova York dels anys 70, però un Nova York alternatiu, diguem-ne.
Sí, que a mi em recorda a vegades una mica Sin City, té alguns punts de... molt comiqueros, algunes imatges que em recorden molt a Sin City.
En absolut.
Sí, sí, tant, tant.
Sin City.
És una... està desaturada la sèrie completament, i ja està.
No us agrada la sèrie,
És que saps què passa?
És que és avorrida.
Clar, venim... Si no tinguessis John Wick a la ment, que és un senyor que està repartint hòsties durant 2 hores, que no sé com pot respirar al final de la pel·lícula, i que a més és el Keanu Reeves, que és un tio que ho fa molt bé i tal, i les pel·lis són molt divertides i molt entretingudes, i et poses en una sèrie que és com molt fosca, com molt introvertida, no... amb diàlegs amb veu baixa, que, una cosa molt estranya.
No sé què m'està explicant exactament, o sigui, 1 hora i mitja de primer capítol, el peatge és gegant.
Sí, és bestial.
I és que no, de primer capítol.
Sí, és que no funciona.
Jo veig això, o sigui, em vaig desconnectar tota l'estona. Només quan hi havia una mica d'acció, connectava un altre cop, que les escenes tampoc no tenen res a veure amb les de John Wick, que són una vigaria. A mi no m'ha dit res.
O sigui... És que hi ha massa farciment entre les escenes d'acció, és a dir, hi ha massa, es dilaten massa, es tiren 45 minuts buscant el germà, que no, el troba i que el busca. En 45 minuts a John Wick hi ha empalat a 2.000 paios. I això és realment el que volem veure, si volem veure John Wick.
John Wick era dolent, representa?
Bueno, John Wick és un assassí,
que...
a sou, implacable, però que té bon cor.
Com?
Té bon cor.
Va, recordem que la primera pel·lícula...
John Wick era dolent, has preguntat?
Per ser el protagonista, és dolent o no?
Què te passa?
Aviam,
a veure, si tu entens que una persona que ha matat a 6 milions d'innocents és bona, doncs potser és bo.
Acabes de dir que té bon cor.
No, clar, sí.
En teoria el tio té bon cor.
Si et toquen el gos...
Sí. Clar, a veure, tu has vist John Wick?
No, l'he vist.
Vale, no, John Wick el que passa és que és un tio que està retirat, que s'ha retirat perquè s'ha enamorat d'una...
S'ha retirat de
què? De ser un assassí a sou.
De ser el millor assassí a sou del món. Un tio legendari. I s'ha retirat perquè s'ha enamorat, llavors... li passa, això passa els primers 5 minuts de pel·li,
sí, és un spoiler.
Li manten el gos.
No, ella, la seva dona ha mort, per culpa d'un càncer, crec, sí, i ella es queda fet polvo, llavors li arriba, a posteriori, un gos que la seva dona li regala com a, diguem-ne, com a regal de despedida, no? Li diu, cuida'l i tal, t'estimo, no sé què. Llavors uns gàngsters russos li maten el gos.
I
aquí el tio... Pues el
I aquí comença,
es creuen els cables.
En 4 pel·lis de violència, aquesta escena és la pitjor de totes.
Ah, sí?
Un cop superat el tema del gos, és divertiment, però a mi aquesta...
Vale, és una escena horrible. No és una escena directa, diguem-ne que està fora de càmera.
Però es passa malament.
Bueno, el problema de Continental és aquest, que tens com a referent a John Wick.
Clar.
I no pots parar de comparar-ho.
Està molt per sota.
Si no tingués John Wick com a referent, diries, bueno, és una sèrie correcta.
És que no juguen ni a la mateixa dimensió.
No té res a veure.
És clar, vens d'una saga acció pura, i vas a un... És que no entenc gairebé el projecte, sobretot no entenc que siguin 3 capítols d'una hora i mitja, una hora i una hora.
I una altra cosa, Mel Gibson, sobreactuadíssim, també.
Sí, però bueno, jo crec que hi compleix.
Els personatges de John Wick sí que és veritat, els dolents, que estaven molt sobreactuats, perquè era com una mica entrar en aquest joc del dolent, però és que aquí no hi ha res, i a més el que molava molt de les pel·lis de John Wick era aquest món amb aquestes normes, amb aquest tema de
la moneda...
No, el que fa, això encara no...
Això no hi ha res.
Jo crec que el que té John Wick i la part del gran èxit que ha tingut és la creació d'aquest univers, diguem-ne, no? Que és com un univers molt petit on que tens a l'hotel, les monedes, la gent que treballa netejant les escenes del crim.
És com Kingsman, una miqueta, aquest rotllo.
Sí. És que, de fet, la sèrie es diu Continental perquè és aquest hotel, el Continental, on es refugien tots aquests assassins d'aquesta societat.
Que diguem-ne que és territori sagrat, no pots matar ningú.
Però està desaprofitadíssim. Fins i tot l'escenari. Tens aquest escenari magnífic, que té unes normes per dins inviolables amb aquests assassins que estan allà. I jo crec que no ho aprofiten, no sé.
Jo crec que hauria funcionat potser millor com a pel·lícula. i que el que passa al tercer episodi doncs fos...
Ostres, has aguantat fins al tercer episodi.
Sí, he vist els tres. De fet, només n'hi ha un penjat, per en vídeo, però he vist els tres i t'has d'esperar fins a l'últim capítol per veure realment l'essència de John Wick.
De fet, pensa que Blai va veure Flash fins al final.
Ja.
Yeah. Flash sencera.
Total, que no recomaneu,
Bueno, s'ha de dir com a bo que les escenes d'acció són una virgueria, això sí que no es pot dir, però bueno, és el
tampoc,
mínim que
esperes. Tampoc no, crec que sigui una virgueria, no són nivell John Wick.
No són nivell, però home, estan bé.
Estan mal.
Fotem.
De Continental, a Prime Video.
Sobretot que no s'assembla gens a Sin City. Si
això
que
esperes a l'últim capítol, Blai, una cosa, o sigui, tu t'ha agradat per l'últim capítol?
Sí, per a mi la resta de sèrie em sobra pràcticament.
Ara espera l'últim capítol.
Exacte.
Quan una sèrie porta 8 temporades i et diuen la vuitena és la bona.
La bona.
La vuitena és la bona, és a veure, 7 per arribar a entendre la vuitena.
Això és de Continental, a Prime Video la trobareu. Si una altra de les estrenes d'aquesta setmana importants, es va estrenar aquesta setmana la quarta i última temporada d'una de les millors sèries que hi ha a Netflix, que és Sex Education. Molt breument, per qui no ha vist la sèrie, ubiqueu-nos.
Doncs és un institut i el seu protagonista
que es diu Murland, que és
Murland.
Sí, sí, que és inventat.
Murdale.
Sí, Murdale.
Pues sí. Es diu Otis, la seva mare fa teràpia sexual i ell, com ha estat tota la vida escoltant els consells de la seva mare, doncs ell comença a donar consells als altres estudiants.
Va bé.
Clar, llavors a partir d'aquí doncs és una sèrie molt gamberra, molt descarada.
Molt, jo crec que molt britànica.
Sí,
molt sec en l'humor, però molt divertida. I la mare és Gillian Anderson.
Que això és brutal.
Que és brutal. És brutal, brutal i sobretot... Hi ha una cosa aquí que és com parla de sexe aquesta sèrie, que és una sèrie que s'hauria de veure a les escoles, crec.
Exactament, és una cosa que estic d'acord.
Perquè el sexe segueix sent un tabú bestial i aquí l'enfoquen d'una manera en què tot és possible, és a dir, es crea un ambient en què qualsevol diàleg és possible. Coses que són difícils de parlar. I això em sembla que té un valor intrínsec molt gran. Sí. No es podia fer una sèrie així a Espanya, estic seguríssim.
A més, és una sèrie que això té moments molt divertits, molt bèsties, però té molt d'acord, perquè els personatges realment t'importen, els agafes molt de carinyo i jo crec que ho han mantingut molt bé al llarg de les temporades. Jo no he vist el final d'aquesta, he començat a veure els dos primers.
Però sí,
està molt bé.
Sí, a més és que el primer capítol comença fort, comença bastant fort.
Sí. Comença molt fort, sí.
L'acaba molt bé.
Fort,
tu ja l'has vist sencera.
Sí, però quin atac de riure,
I l'acaba molt bé, pel meu gust l'acaba molt bé. A més, es mou sempre entre aquesta lleugeresa que té sempre tingut totes les temporades i aquesta, més a més, han hagut de fer front a les baixes, perquè després de la tercera temporada hi va haver, doncs, actors que van deixar la sèrie i llavors el que van fer va ser, doncs, portar-la a un altre institut amb nous personatges que jo crec que encaixen molt bé amb la resta de personatges protagonistes que hi havia a les anteriors temporades. A mi és una sèrie que m'encanta.
No, és una sèrie, jo crec que és molt britànica, però en el bon sentit.
Sí.
Està tan ben escrita, té aquest punt sec, és com un martini, però al mateix temps és una sèrie, hòstia, que t'abraça. Sí. A mi m'agrada molt i em sembla que et deixa molt bon rotllo.
Martini ara...
Aquesta hora, mare Déu. Sex Education, a Netflix la trobareu. A quarta temporada, però que és d'hora.
No,
si tu vols posar-te a veure ja abans de les 12 del matí.
No, però a veure, no li veta.
En 20 minutets ja podem parlar que estem a la tarda.
Et recordo que el Boada s'obre a les 12.
Bueno, però no són les 12 encara. Però va, i una setmana després, ho van explicar també la setmana passada, que es va estrenar a sales el documental sobre Terence Moix, que és una versió com reduïda, comprimida. Ahir va arribar a Filmin la sèrie de 4 capítols que es diu Terence, la fabulació infinita.
Señoras, señores, como les anunciábamos al principio, tenemos con nosotros a un maravilloso escritor.
Un escritor conocido, conocidísimo.
Jo faig la pregunta, ara m'expliqueu què tal està i què us ha semblat, però si no és estar bé... recuperar la figura per tota una sèrie de gent que no sap literalment qui és Terence Moix, perquè fa 20 anys que va morir Terence Moix, ja. I diguem-ne que aquestes coses avui dia, 20 anys és una barbaritat, i generacionalment moltíssim. Us ha agradat la sèrie? Veig cares de ser.
A mitges. A mitges perquè jo crec que es queda curta. Jo crec que es passa a l'hora d'explicar la seva vida personal, especialment les seves relacions, i jo crec que es queda molt curta quan ha de parlar de la seva obra i de la seva influència. Trobo a faltar, per exemple, tota la seva etapa, fotogrames, que hi apareguessin, per exemple, l'Elisenda Nadal i la Maruja Torres parlant d'ell. No sé...
No hi ha Maruja Torres?
No. Apareix la Colita, que segurament és de lo millor de la sèrie.
No, però em sorprèn molt, perquè una de les grans amigues de tota la vida és Maruja Torres.
No, bastant bé fins al final, a més. Sí, sí.
No sé per què. Jo crec que li falta això. També, també cal dir que és, no és una geografia del, del personatge, al contrari. Hòstia, el deixa, el deixa
bastant, una mirada crítica,
bastant retratat.
Perquè jo pel que he vist,
explica, doncs, això, que era un manipulador, i explica tota la història, tota la seva història amb l'Enric Major, que dura gairebé dos capítols dels quatre que té, perquè a més té durades molt, molt estranyes. El primer capítol dura 50 minuts, el segon dura 40, el tercer mitja hora i l'últim una hora. És, dius, no encaixa, no sé, és una cosa molt, 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 molt estranya. I a més, jo crec que es queda, ja et dic, que es queda curt en la descripció de, del seu personatge. Ara, en, el, en la seva vessant més mediàtica, jo crec que això sí que ho mostra. Jo crec que això sí que està ben explicat.
Jo només he vist el primer, que parlava de la seva vida personal. No sé si cada capítol està centrat en un aspecte diferent o...
És en ordre cronològic.
Ah, però no, hi ha, no està centrat
no, és més a ordre cronològic i sobretot això, basant-se en les seves relacions.
Clar, jo el primer... A mi m'ha semblat interessant, però clar, si tot és, està molt centrat en la seva part més personal i no parla tant de la trajectòria, que a mi és el que m'hagués interessat més conèixer, perquè jo és un personatge que sí que l'he conegut una miqueta i de més, però no tinc tanta informació, m'agradaria saber més d'aquesta part. Llavors, si realment és així, doncs sí que
també,
es quedaria...
També crec que és un repte que un personatge tan complex intentar equilibrar la seva part més pública amb la seva, amb l'intel·lectualitat, no? No sé, és complicat.
Què vaig sentir? Ho diuen, no sé si ho diuen al documental o algú va fer la referència, era Nuestro Capote?
Sí, a més, fins i tot en parla, eh?
Ell mateix,
sí,
s'autocompara amb Truman Capote.
No li molestava, li diguessin, això?
No.
Curiós.
Que va, que va. Home, a tu molestaria que diguessin Truman Capote?
No, home, no.
Home, perquè podies entendre que limites, no?
Bé, 3:15 del matí, res, dureu 2 minuts de publicitat i la tornem.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Mi primera vez duró muy poco.
Tenía uno nuevo cada mes.
Hacía mucho que no dormía del tirón.
Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
Amics de les participacions de Nadal. Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
El preu Lidl és... el millor preu.
Formatge mescla curat ja tallat, ara per 2,59. T'estalvies un 29%. I banana per 1,05 al quilo. T'estalvies un 27%. Lidl marca la diferència.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Arriba l'edició 111 del CSIO Barcelona. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món amb els millors genets, amazones i cavalls del moment. I l'increïble Polo Park, l'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village, market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits, amb el patrocini de La Vanguardia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fas servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Apropa't a Auto 88 i descobreix totes les ofertes que tenim disponibles. Tenim una àmplia selecció de cotxes elèctrics, híbrids urbans, SUV i 4x4. Tria el que més s'adapti a les teves necessitats. Auto 88, concessionari oficial Fiat, Abarth, Jeep i Alfa Romeo a Barcelona. Més informació a auto88.com.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Prou.
Kiss me, baby.
No pots fer pianos. Ara ho dic de veritat, jo crec que el micròfon del Broc està saturat. O sigui, se sent...
Desconnecteu-ho una miqueta.
Estàs obsessionat.
No, és que, no sé si és que crida molt ell.
De Brococ. Sí,
crida.
Òscar Brococ té el micròfon molt
condongo. Va, les estrenes de plataformes estan bé o no?
Nadie te salvará.
Sí, n'hi ha un parell que estan bé. Sí.
Va, a Disney Plus s'ha estrenat la pel·lícula que va passar pel Festival de Venècia, que es diu Nadie te salvará. I que...
Està molt, està, i que és un
i que va guanyar premi.
Bona és la pel·lícula.
Bona peli.
Ui, ja comencem.
No hi ha, hagut el piano,
eh? No sentiràs parlar ningú,
ojo,
crec.
Ojo.
Ai, ai. No obris la porta.
Que hi ha algú?
És que no sentiràs parlar en aquest tràiler, Xavi.
I què estan fent al tràiler?
Ai! Ui, tu imagina't.
Ja... Estan donant cops de porta.
Hi ha poquets diàlegs, aquesta peli.
No, no. Jo crec que no hi ha cap diàleg.
No hi ha res.
Ara calla tothom, eh?
Sí, no... A veure?
Calla. Mira la porta.
Mira.
No obris!
Toni, tanca la porta.
Que hi és en Toni.
Que fa una, té una pinta de fer una por, això. Que...
Imagina't, una noia que viu sola, a casa seva... Té una
què? Què se sent ara? Ah,
és la música.
És els alienígenes.
Nadie te salvaràs, diu, eh?
Aquesta noia que
ja t'ho diu el títol.
Casa, que... En una gran casa, ella té una col·lecció de nines i es dedica, doncs, això,
és important
cases de nines.
Que viu sola i aïllada per una raó sí, que no es pot desmaiar.
Sí, que ningú al poble li parla. Però no saps per què.
Hi ha un ostracisme. Vale, a partir d'aquí...
I llavors un bon dia rep una visita. Rep una visita.
Rep una visita.
Una visita.
I ara el Blai...
Ja està, no podeu dir res.
No, perquè...
No, a veure, està el tràiler.
Sí, se sap, això.
És fàcil, això, està el tràiler. Saps què passa?
És que després m'acusen...
El Blai li ha agafat por de l'espoiler.
Ja m'ha agafat por de l'espoiler.
Sí, sí. Bàsicament la visiten uns aliens que recorden...
Uns aliens
que recorden bastant aquests aliens de...
ET.
Encuentros en la tercera fase.
Sí, el cap gran.
Sí, grisos, amb el cap molt gran.
Es veuen, directament.
Sí, es veuen.
Que es vegin els aliens és una cosa que t'estrempa, no?
No ho sé.
Però està ben utilitzat aquí.
En aquesta pel·li està ben utilitzat. Sí. En teoria, la majoria d'aquestes pel·lícules te'ls ensenyen poc o te'ls ensenyen quan ha passat mitja hora 40 minuts. En aquesta pel·lícula, els dos minuts, ja apareixen.
Saps què és, això? Saps quin gènere és? Això ho sabrà la Noé.
Home invasion.
Home
invasion. És un twist... El gènere de les home invasions.
No, però és un gènere que a mi em fascina perquè a mi em fa fòbia ficar gent a dins a casa. És a dir, m'ho pren com una invasió.
Ah, sí,
hi ha molta
eh?
Gent que té aquesta fòbia. Quan veig aquestes pel·lícules em sento molt identificat.
Home, des de Funny Games no ha tornat a ser el mateix. Està a casa.
T'haig de dir, Bundo, que jo no he estat mai a casa al Broc.
No, en sèrio.
Bueno, ni hi estaràs.
No, clar, però tu tampoc.
Té una segona vida que no l'has conegut.
Però tu tampoc.
No, jo tampoc.
De fet, va arrencar l'interfon, ho saps?
Tampoc he estat a casa.
Perquè ningú... Perquè no has vingut.
Millor.
T'he dit que et feien cigrons, si vols venir.
Tens nines a casa, com aquesta noia, també.
Tinc nines, també, sí.
No, escolta, bona peli, una peli molt tensa, i el que dèiem, no hi ha un sol diàleg, crec que parlen una vegada, o ni això. És a dir, la protagonista, que és la Caitlin Dever, que jo crec que està molt bé en aquesta pel·lícula.
És una actriu excel·lent.
Excel·lent. Ho fa molt bé. Crec que el tractament del so també és l'encertat. Sí. Perquè és el protagonista, realment un dels protagonistes de la pel·lícula.
I parlen gairebé res.
No parlen.
No, és
ella intentant fugir d'aquests alienígenes que la persegueixen. És una pel·lícula que té un gir al final, una revelació que jo crec que està prou ben trobada, i al final jo crec que és un producte que toca una mica la sèrie B, però que funciona perfectament.
A mi m'agrada molt.
Us agrada molt a tot.
A mi sí. Ja em va dir el Blai que és veritat que es desinfla una mica al final, però perquè és una proposta molt salvatge. Vull dir... És una proposta que no és de mínim, sinó és blanc o negre.
És tot o res, sí.
Clar. Llavors, o apostes fins al final per la proposta que et fa o no. Perquè la cosa va més enllà, no és només que un alienígena vagi a casa seva.
Surt a fora.
La cosa
es complica.
Evoluciona, sí.
La cosa es complica i tal, i jo m'ho vaig passar bé. Doncs... M'ho vaig passar molt bé, que em sembla ja molt.
Aprofita bé l'atenció i l'ambientació amb aquesta proposta.
I la protagonista és la Caitlin Dever, que és una actriu increïble.
És molt
que la recordareu a Dopsic fent un paper al·lucinant.
Sí.
I que sortia aquella sèrie a Netflix.
La
noia aquella que violen
sí,
i que ella,
no res,
ningú li creu.
Creu-me.
A mi és una pel·li que la primera em sembla esplèndida, però sí que és veritat que a partir d'un moment determinat crec que l'invent es desmunta i se'm li va una mica de les mans. Jo crec que fins i tot que no sap ben bé com acabar-la. Ara,
una,
en una balança, per mi és un sí.
Bona,
però llàstima que no van a sales, aquesta.
Sí, exacte. Hauria estat...
S'hauria gaudit en una pantalla gran. Sí. Una cosa que he de dir, 94 minuts.
Aquesta és una altra favor.
Quina alegria. Sí. Va, la peli es diu Nadie te salvarà, si teniu ganes de passar por, Disney+.
Un treball de so exquisit. Sí, sí. Brutal.
Va, la segona de plataformes, una pel·lícula a Prime Video feta pel Gael García Bernal, inspirada en una història real que es diu Cassandro. Algú famós.
Sí, molt famós a Mèxic, molt conegut. És un lluitador de lluita lliure. La lluita lliure a Mèxic és una religió. A més, és un escapament per la gent. La gent va allà, insulta, s'ho passa bé. És una experiència que s'ha de viure. Jo l'he pogut viure i realment em va frapar. Vaig anar dos cops perquè vaig viure una cosa diferent. Són aquestes lluites pactades, que són com coreografies acrobàtiques, teatralitzades, però que són divertides.
Molt lluentons, diguem-ne, molta coloraina, molt xou.
Lluitadors que van amb màscares. Llavors hi ha diferents tipologies de lluitadors i una d'elles és els exòticos. Els exòticos que són? Són lluitadors dracs. Són lluitadors que van disfressats com amb maquillatge, cabells crepats, llampants, com si fossin drag queens. La història de Cassandro és el primer exòtico que va admetre obertament que era homosexual, perquè, de fet, molts exòticos que havia abans no eren homosexuals. Feien el paper, però no ho eren. I és com va superar tots els obstacles aquest personatge i com va aconseguir convertir-se en una figura clau de la lluita lliure mexicana al més alt nivell. I aquí tenim el Gael García
Bernal. I aquest és un personatge real, aquest tal Cassandro.
Sí, existeix, encara està viu, diria. Va tenir problemes amb drogues, va intentar suïcidar-se, té una vida molt turbulenta. I els exòticos eren una figura abans a la lluita lliure mexicana que era com eren bufons, se'n reien d'ells, es podia imaginar com era, més en un món ple de testosterona. Ell va aconseguir superar tots aquests prejudicis i convertir-se en un lluitador molt estimat, havent admès obertament que era homosexual, no? Que això és molt important. I ja finalment destacar el Gael García Bernal. O sigui, quin amor li dedica en aquest paper. És a dir, jo no diria que és una pel·li commovedora, sinó que és una pel·li tendra, perquè no és una pel·li lacrimògena. En cap moment victimitza en excés en el personatge, però li dona una aura de tendresa. Ostres, m'ha encantat aquesta pel·lícula, de veritat.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu l'Òscar. O sigui, a mi ell m'ha semblat espectacular com ho fa, i a més m'agrada molt això de mostrar-te un personatge queer en un món tan masculí i tan tòxic fins i tot, i a mi sí que m'ha agradat veure la peli. Potser ell està per sobre de la pel·lícula, això sí que és cert, però bé, està bé.
És justament el que anava a dir. A mi ell m'agrada molt, em sembla que fa un paper increïble d'Òscar.
Sí.
No d'Òscar Broconongnoco, sinó d'Òscar.
Pot estar allà?
Sí.
I tant.
Però em sembla que la...
Per cert, no hem dit una cosa dels Òscars, que ja s'ha confirmat. Tu vas dir... Va ser la setmana passada que vas dir?
Fa dues.
Bayona guanyarà l'Òscar. Fa dues. Bayona guanyarà l'Òscar i de moment ja sabem que va cap a direcció cap als Òscars.
No.
Ja està.
Ho va dir per dir, mira.
4 minuts per les 12, un moment, ara torno.
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1.000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
El Carlos vol que conegui els seus pares, però només portem 3 mesos junts. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
Com que la inspiració et pot arribar en qualsevol moment, a IKEA Badalona i Sabadell obrim el festiu dilluns 25 de setembre. Més a ikea.es/Catalunya.
El 30 de setembre i l'1 d'octubre, vine a Vilafranca del Penedès i activa la teva part més tafanera amb l'Obrim Vilafranca. 18 espais, tots ells amb visita guiada.
Escull què vols visitar, el teu horari i reserva la teva plaça per a l'esdeveniment que mostra el ric patrimoni arquitectònic vilafranquí.
Més informació i reserves a turisme.vilafranca.cat.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que a Vitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és a Vitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Vitissimo.es.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
El dissabte 23 i el diumenge 24 de setembre vine a la 33a Fira del Bolet i del Boletaire de la Pobla de Lillet.
Concurs de bolets, parades de productes de la terra, vins i caves, embotits, mostra micològica i concerts, dinar del Boletaire i molt més.
Fira del Bolet a la Pobla de Lillet.
Gaudeix dels bolets i de la petjada de Gaudí.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge B. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge...